resposta a tota aquesta realitat. No?
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:03, es comença Protagonistes Vila-real a la 92.2 amb Susana Pérez.
Molt bon dia a tots i totes, benvinguts així a les zones, en nosaltres, en Ràdio Vila-real, en esta, la vostra ràdio. Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
Bon dia, Txelo Climent.
Bon dia.
No sabíem de, no sé de què esteu rient vos les dos. Jo el que sé és que l'alcalde de Vila-real estava cabrejadíssim, enfadadíssim, i dia que els importa un bledo lo de les plusvalies a Vila-real quan ells governaven, estava acusant el PP de que anava de la mà de Vox. Però bueno, deixem un poc a banda el plenari. Maria, què tenim per a contar avui als nostres oients?
Avui, bé, no sé si han vist a les xarxes socials o acabem de ficar, i és que avui la nave del misterio, per a qui no ho sàpiga, és el programa de Cuarto Milenio, no?, de Iker Jiménez, va estar molt present, no?, perquè ahir van viure un fet paranormal així a la nostra redacció, no?, a la nostra emissora, i la gent se preguntarà per què, no? I és que jo estava a l'altre estudi, no?, gravant, i les meues companyes Txelo i Susana estaven a l'estudi gran, i quan vaig parar la gravació vaig escoltar passos darrere de mi com si foren tacons d'una dona i un reflexe al cristall, no? Però vaig parar la gravació perquè ja havia acabat i vaig mirar al fons i no hi havia ningú. I clar, jo feia senyals a Txelo dient-li: què ha passat? O sigui, qui estava així? I ella em va dir: ningú. Vaig sortir fora, no escoltava res, i clar, vaig entrar i quan vam parar vaig dir: Susana... I digo, va dir: sí, jo també he notat una presència. Jo com que una presència, per l'amor de Déu, que he escoltat tacons i he escoltat de tot. I ara venia del bany i he escoltat que me diuen: hola, hi ha algú? I jo, com que hi ha algú? Escoltava algú dins de l'escala i jo dic: hola, qui és? A mi això no m'ho feu, per favor.
A veure, és cert que ahir, quan estem... No, clar, nosaltres durant el matí estem preparant entrevistes, els ho contem i vos ho contem, estem fent entrevistes i, clar, cada un va a la seua i de vegades inclús vos parlem entre vosaltres i no mos escoltem perquè cada un va a la seua i tens que treure un programa de 2 hores, un programa de 2 hores costa de fer, no? I lògic, pues ella està en un estudi de cobre, si estic en un altre, i jo cert que hi ha un moment en què sí que veig que entra algú, però veig algo i jo li dic: pues si és veritat, jo havia vist algú. Però el que no se poden imaginar vostès és que avui Maria era la niña de l'exorcista, perquè en vez de estar mirant-me a mi tot el rato tenia el cap girat a la porta, i jo, ha hagut un moment que jo també estava entrevistant i jo he pensat: ui, Maria, perquè s'ha tot el rato girat, i a més el micròfon se'l girava, i claro, és que ella encara continua obsessionada amb el que li va passar ahir, que a vosaltres ens ha passat totalment desapercibit. I lo de...
ja li ha fet mella.
I clar, quan pugem a fer el programa, com que després tenim que estar 2 hores dins de la pincera, pues claro, tot el món se prepara, pues veus, auia, païses a la seo, te relajes un poc i ja entres. I ella és l'episodi que acaba d'encontrar de que ha pujat per l'escala. Però tot això és que, clar, el centre social, ara en aquests moments pues, no està guardat al públic, però clar, si tenim baix, està el BDL, és dir, que si puja algú, pues, vamos, le identifiquen, a no ser que sigui una presència etèria, no?
No sé, va a ser molt estrany lo d'ahir. Això és que no puc veure jo tampoc la nave del misteri d'Iker Jiménez.
Bueno, a tota sola reivindicar que per lo vist havia tingut problemes durant el confinament, que no renovaven el contrat i tot això.
Sí, no, però sí que no l'han renovat, però el seu canal de YouTube ha despuntat i és un èxit.
Bueno, i quan vinc a investigar això, que està passant així al centre social, que a tot això, en un ratet cridarem a l'arxiver municipal. Bueno, que ja està jubilat, no, Txelo, l'arxiver municipal?
Sí, Vicent Gil està ja jubilat, però ens contarà la història que n'hi ha sí, al centre social.
Bueno, pues això, que sí, és que no...
No me fa gràcia quan dius la història que n'hi ha sí, saps? Ja has començat modo Iker Jiménez.
No, perquè a més, Txelo, tu i jo juguem en ventatge, perquè clar, al ser les dos d'ací i elles de fora, tampoc sap ben bé quina història ens contarà. Però bueno, jo sé que molta gent que està escoltant-vos sí que sabrà de què va aquesta història. Maria, tot això, en el món passen coses, eh?
Sí, que passen coses. Bé, avui, en clau molt informativa, parlarem sobre tota aquesta relació del 8M que s'ha despertat ara i sobre la destitució de Pérez dels Cobos, de los Cobos, i és que està tot molt unit. I és que l'informe clau de l'operació sanitària que indaga sobre un suposat delicte de prevaricació administrativa arran de la denúncia d'un particular per a presentar contra el president Pedro Sánchez i els seus desdelegats del govern ha sigut la culpable, no?, als qui culpava d'autoritzar les manifestacions del 8M saben que podrien suposar un focus de contagi en la pandèmia, no? Ahir vam descobrir això que s'estava investigant, una jutgessa de Madrid ha investigat tot el relacionat i ha descobert això, que un dels informes deia que era d'alt risc, no? I això que ha suposat, bé, pues que han destituït, no?, al delegat de govern, José Manuel Franco de Madrid, per donar suport a aquesta manifestació, però arran també ha salpicat també al Ministeri de l'Interior, no? Perquè Grande Marlaska ha decidit suspendre, no?, al general Pérez de los Cobos, no?, de la Guàrdia Civil, perquè ha perdut la confiança, perquè ell va escriure aquest informe i no va donar explicacions de tot el que estava fent al Ministeri de l'Interior. O sigui, és una roda sí, que es mossega la cua, no?
Però de tota manera... ell que es jutge, Marlaska, sap que se pot demanar aquesta investigació, és dir, i crec que Diego Pérez de los Cobos és coronel.
Sí.
Coronel. I l'han cessat. I clar, ahir pues, n'hi ha hagut un cabreo generalitzat, perquè en realitat el coronel estava fent el que li demanava la justícia.
Sí, exacte.
I Marlaska, per la seva part, dia que haurà tingut que informar-lo és tindre dins del seu gabinet algú que no és de confiança. El que passa que el coronel, en este cas, no sé si és un càrrec de confiança. Ho desconec, eh?
Sí, després parlarem amb el senador del PSPB, que farem Artemi Rayo, que farem amb ell tot un recorregut polític, i sí que ens diu que este càrrec és de confiança del ministre. O sigui, que i és per això, perquè ha perdut la confiança, i ell diu que està com dins dels paràmetres i que confia plenament en que aquesta destitució hagi sigut equivalent. I la jutgessa diu també que sols... rebrà informacions relacionades al 8M, perquè el que s'està investigant és el 8M, no tot el que se va fer el 8 de març a uns altres punts d'Espanya, ni qualsevol cosa, ni futbol, ni res que també s'estava fent, sols el 8M.
Pere de Cobos també va coordinar el dispositiu policial en motiu del referèndum legal el 1 d'octubre del 2017 en Catalunya, ja que en aquest moment era el director de Gabinet de Coordinació i Estudis dependent de la Secretaria d'Estat de Seguretat. És a dir, realment era una persona de confiança, no?
Sí, a més, ja estava en la passada legislatura també, i ara ha sigut ahir quan hi ha hagut aquesta discordància amb el Ministeri d'Interior.
Estarem pendents del que passa allí.
I l'altra novetat del dia és que Espanya ha registrat 50 noves morts, però el número total de morts ha canviat de 28.752 a 26.834. O sigui, d'una jornada a una altra, del dilluns al dimecres, del dilluns al dimarts, tenim 1.918 morts menys. Des del Ministeri, des de Sanitat, han dit que aquestes xifres totals de morts, d'ingressos en UCIs i hospitalitzats, s'està realitzant una validació individualitzada dels casos, per la qual cosa pot haver discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs, però que baixen la diferència 2000 és,
perquè,
és molt
el que ens tiranet. Explicava el que ens explicava Simó era que se feia el recompte d'una altra manera. Uh-huh. Però això, cara a la comunitat europea, el que resta és credibilitat a les dades que se donen, i per tant, per exemple, a França aconsellaven que no vingueren a viatjar a Espanya perquè no eren fiables les notes que les notícies que se donaven,
sí.
No eren, les notícies que públicament el govern deu de donar no eren fiables.
Sí, així com a la resta de la comunitat europea, en la desescalada han seguit el mateix tractament de la xifra de dades per a registrar-les en les estadístiques, així Espanya ha canviat. I clar, és això el que mareja a la resta de comunitaris, que diuen que això pues, no els fa gràcia.
Uh-huh. Un dato que també s'han tret és que el coronavirus provoca el primer descens mensuals del gasto en pensions en tota la sèrie històrica. La Seguretat Social explica que se deu al que pues, bueno, han faltat moltes persones i això ha frenat el pagament d'aquestes pensions.
Des de 2005.
Trist.
Uh-huh. Continuem, si vols, així a l'Ajuntament de Vila-real, perquè l'Ajuntament...
Que està el tema calentet, eh?
Sí, bé, oui.
Bueno, és que n'hi ha hagut un comentari del regidor Javier Serralbo, no, Txelo? El comentari quin ha sigut?
Pues que la regidora de... Que, bueno, que els de Vox que viuen en los mundos de Yupi.
No en los mundos de Vox, en los mundos de Yupi. Vale. Continuem.
Sí, és que l'Ajuntament de Vila-real tancarà un acord de col·laboració amb la Càtedra de l'Esport de la Universitat Politècnica de València perquè aquest organisme universitari certifique a través d'un procediment d'autoria la reobertura de les instal·lacions esportives amb total garantia de compliment de la normativa de prevenció per al Covid-19. O sigui, se cercioraran abans d'obrir que estiga tot en regla per a que no hi hagi tota la seguretat necessària. I també el Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars repararà el tram de la senda del Termet entre el Molí i la Sud, danyat a conseqüència de la crescuda del riu a causa de les pluges.
Uh-huh. També parlarem amb l'alcalde de Peníscola. Ahir parlàvem d'aquell projecte que és el Covid Butter, que és la presència de coronavirus en les aigües residuals. I a mi em pareix molt bé, per exemple, que Peníscola i Vinaròs, dona't compte si són ràpids i punteros en el sentit de que van, averiguen, i si ja ho solventem, i quan nosaltres ho tinguem solventat, doncs millor. I jo m'agradaria que tot això se pogués adherir quantes més poblacions millor.
La veritat és que sí, més que res per el bé dels banyistes que vagin a la platja i sàpiguen bé on s'estan ficant.
De part de Vinaròs han cridat als dos municipis, en Vinaròs han dit que parlarem amb l'empresa que en este cas és Facsa, i sin embargo en Peníscola sí que han pogut parlar amb el seu alcalde ens ha explicat que ell, per què ho ha fet.
Correcte, i després també tornem així propet a l'Ajuntament d'Albassora perquè han encarregat al catedràtic de la Universitat Politècnica de València, José Cristóbal Serra Peris, l'estudi d'anàlisi de la dinàmica i procés litorals de la platja d'Almassora, així com una proposta d'alternatives per a la seva protecció i regeneració i per previndre també totes aquestes inundacions que cada volta són més freqüents a la nostra província.
Sí, sí, a més a l'Almassora han sigut prou previsors perquè com a que sempre que n'hi ha una crescuda degut a l'espigó que n'hi ha davant per lo de la depuradora, a d'ells els fa més mal de lo normal. Sí. Entonces han dit, bueno, ja pues, per acreditar que mos passa això, demanem l'estudi, el tenim, i quan antes se puga, pues que se subsane. Si és de costes, i si ho té
sí,
que dir...
Sí, hem vist que hi ha una aliança entre Borriana, Almassora i Orpesa, que estan investigant perquè són les que més afectades estan per culpa de tot el temporal.
Cal destacar que Almassora, Borriana i Oropesa en este moment està governat pel Partit Socialista.
Correcte.
És dir, i s'aliança pues, això haurà sigut més amable, no? Ara, no vol dir que no, cada un no lluite per la seva població, però això dona peu a que realment després puguen anar juntes i com que el president del govern també és el Partit Socialista es puguen fer més cas. Molt bé per la seva part.
Sí, jo crec que sí, perquè ja sabem que els temporals de Dana cada volta són més freqüents, es comencen al setembre i fins ara al febrer hem tingut molt fortes ratxes, o sigui que... No res.
Anem... Ah, no ara. Res més. Com que no res més, 2 hores més mos queden. Mos queden 1:45. Anem a passar a una xicoteta pausa de publicitat i entra el primer convidat.
Durante el estado de alarma,
nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11. MARE, Centros de Educación Maternal. Los tiempos están cambiando y en MARE nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 0350 o llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
És el torn de parlar d'actualitat política amb el senador del PSPB, Artemi Rayo. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Artemi, estava veient, no, els diaris i avui tots es comencen amb la mateixa capçalera, no? I és que una jutgessa a Madrid està investigant en la manifestació del 8M. Pareix que això continua i sí que han dit que en els informes apareix com que era d'alt risc la manifestació. Ahir Fernando Simó sí que va dir que si haguera influït en algo seria algo molt marginal lo que haguera afectat la manifestació. No sé si vostè mos podria aclarir tot el que està succeint respecte a este tema.
Bueno, la veritat és que lo que tinguen que dir o fer els jutges en base als informes que vagin recabant, pues és la seva feina i ahí nosaltres no tenim per què entrar. Sabrem amb el temps quin és el resultat d'aixes investigacions i quina és la veritat judicial. Ara bé, dit això, és evident que a alguns li interessa posar el punt de mira en les manifestacions del 8M i neguen la realitat que les va envoltar i el món que va existir en el mes de març, on la pandèmia avançava i no hi havia massa certeses de fins a quin extrem i en quin impacte. Jo crec que tots tenim present, pues, que en aquest mateix cap de setmana No només se van celebrar oixos dies, no només se van celebrar unes manifestacions per el 8M, es van celebrar pues, molts d'esdeveniments que jo, multitudinaris, que jo recorde pues, des d'un partit de futbol en Liverpool massiu on anava multitud d'aficionats espanyols, fins a les eleccions municipals en França, que es van celebrar 2 o 3 dies després de que Espanya ordenara el confinament. I encara així, en França van mobilitzar a 50 milions de persones per anar a les urnes a votar. En Espanya, pues, partits com Vox van celebrar mítings de milers de persones i actes diversos, les falles de València, masquetaes... Vull dir, tot això existia ahir. A mi, si mos posem en plan d'analitzar responsabilitats en un moment concret i determinat, me pareix bé, però no tenen per què focalitzar-se en un acte o en una realitat determinada com eren les manifestacions del 8M. Seran molt més amples i afectaran a tota una realitat en la que, bueno, hi haurà que veure si els tècnics tenien una determinada informació o no. A mi em dona la impressió de que les informacions en aquell temps, que ja sembla molt llunyà, vull dir, fa 2 mesos i mig, sí, la meitat del mes de març, eren encara, bueno, pues ja avançaven el que venia, però no hi havia certeses màximes, perquè no vull pensar o creure pues que el president Macron en França pues fora un grandíssim irresponsable i fora d'aquestes eleccions pensant que anaven a morir X milers de persones, o que en Anglaterra el mateix, o que en Espanya... Vull dir, no, els governants òbviament són molt més responsables i si tenen certeses, òbviament actuen en conseqüència. I si no es va fer aquí i no es va avançar el confinament de la població o la prohibició d'actes multitudinaris, segurament seria perquè aquestes certeses fonamentades en informes tècnics no existien. Ara bé, dit això, que facin la seva feina els jutges i el que ells diguen en últim extrem, pues, òbviament, serà el que té que ser, clar.
Altre de les polèmiques del dia d'avui és Fernando Marlaska, el ministre d'Interior, perquè ha destituït, no, al coronel Pérez de los Cobos. Així hi ha que saber per què, no? Què ha passat així, senador?
Bueno, pues la veritat és que jo no sé més de lo que podem llegir en la premsa del dia, no? Sembla que, bueno, el que diu la premsa és que és una destitució d'un càrrec que és de lliure designació, la comandància de la Guàrdia Civil de la Comunitat de Madrid, d'un càrrec de la Guàrdia Civil. Es diu perquè va presentar un informe al jutjat relatiu precisament a estos fets, que eren el tema de les manifestacions del 8M i els informes tècnics que acompanyaven aquestes manifestacions. Bueno, no sabem més de lo que els mitjans de comunicació diuen a hores d'ara.
Sí.
I també sabem que la jutge pues, ha dit que les investigacions que ordenen els jutges pues, només depenen del jutge, sinó depenen de l'autoritat governativa, no? O policial, o del Ministeri de l'Interior, i això és així. I això és així, no pot ser d'una altra forma. Els policies o la Guàrdia Civil, quan actua com a policia judicial, baix de les ordres i mandat dels jutges, només responen davant dels jutges. I no pot ser d'una altra forma. I el primer que ho sap és el ministre de l'Interior, que jutge i que ha sigut durant dècades jutge d'instrucció. Me costa creure, i crec que la realitat ho acabarà evidenciant, que una persona que és puntualment ministre, però que és jutge, diguem, des del punt de vista professional, mental, etcètera, pues desconega aquesta realitat o no la tenga o no la respecte. Me costa creure-ho moltíssim. Per tant, jo crec que veurem com que això no és així, que l'ha cessat en l'exercici lliure, en l'exercici, suposo, de les capacitats que té el Ministeri S'ha dit que per pèrdua de confiança els càrrecs de lliure designació, com segurament és eixe, pues comporten el que els superiors pues, en un moment determinat puguen produir aquest tipus de relleus, i no crec que n'hi haguera que buscar-li més puntes a aquesta qüestió, perquè, òbviament, si ens posarem a buscar-li puntes, sí, sí, començaríem a buscar-li puntes sobre les vinculacions del senyor Pérez de los Cobos amb altres partits polítics, etcètera, etcètera, sí, etcètera, i trauríem conclusions que tampoc toquen, perquè clar, el senyor Pérez de los Cobos ha sigut durant 2 anys responsable de la comandància de Madrid amb un govern del Partit Socialista. Per sí, tant, no anem més enllà del que toca. Clar. Segurament l'actuació ha sigut la raonable, i el que procedeix en tot cas és que donen les explicacions corresponents perquè els ciutadans les mereixen, clar.
Sí, respecte a la crisi sanitària, ahir va haver un canvi, no, del mètode de recompte dels contagiats i de les víctimes, i ara la xifra de morts totals ha descendit a 1918 amb este nou recompte. No? I a la gent li ha estranyat moltíssim. Què ha passat així, senador? Que per què ve este canvi de mètode?
Bueno, pues yo obviamente soy una de esas personas que queda desconcertada, claro, sí, cuando se producen este tipo de cambios en los recontes, ¿no?
Sí.
Bueno, ni más ni menos de personas que han faltado, ¿no? Bueno, sembra que no es una tasca fácil, ¿no? Uh-huh. La de identificar las personas muertas que derivadas precisamente de la pandemia, porque todos hem anat veient com no és exactament el que se recompta, no és una persona que hagi mort fruit d'este virus terrible, sinó que ha mort en unes determinades circumstàncies i que forma part d'un còmput homologat per part de l'Organització Mundial de la Salut, no? Bueno, i això són els tècnics que van dient o definint com hi ha que comptar-ho. En Espanya, a més, n'hi han de ser comunitats autònomes, competències en la gestió del servei sanitari, i que és a les que li correspon fer, diguem, aquest treball de camp, de recopilació de dades, identificant els supostos pertinents per a comunicar-lo finalment al Ministeri de Sanitat, que jo entenc que és mero transmissor, mero portaveu d'aixes xifres que són la suma agregada de totes aixes xifres de les comunitats autònomes. En tot cas, bueno, és desconcertant, és de veres, no?, que s'hagi produït aixa correcció. Jo el que crec és que, imaginant que no és fàcil fer aquest tipus de tasques estadístiques en aquest cas, bueno, crec que tots hem de tindre la confiança, no? Me pareix molt important en un repte majúscul com és este, de gestionar una pandèmia amb totes les aristes que pot tindre, res funciona, res té sentit si no tenim tots confiança en qui la gestiona. Els tècnics fonamentalment que gestionen la pandèmia i que gestionen les xifres en aquest cas de la pandèmia. Segurament si han fet aquesta correcció és perquè tocava, i bueno, pues que servisca en tot cas aquesta correcció per a que es puguen adoptar les decisions que toquen, no? Que la estadística per la estadística és algo terrible, no?
Sí.
Reduir morts a números és algo terrible. Això no pot ser, això no val per a res. Només servís en la mesura en què mos siga útil per a prendre decisions de present i de futur que ens permetin seguir combatint pues, la pandèmia i seguir revertint pues, la situació social que estem vivint.
Bé, senador, moltes gràcies per haver fet avui amb nosaltres i ser recorregut de l'actualitat política a nivell nacional.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648-73-1964 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648-73-1964. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Canem Villarreal está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
I també està amb nosaltres l'alcalde de Peníscola, Andrés Martínez. Bon dia, Andrés.
Molt bon dia.
Vostè s'ha adherit al programa, al projecte Covid Butter, és a dir, el que farà que Peníscola siga un dels municipis adherits a un projecte segur que, a més, no costa diners a les arques del municipi, no?
Bueno, ho fem a través de la concessionària d'aigua en un programa europeu que va aspirar a l'empresa i que el que es vol d'alguna forma és poder analitzar les aigües residuals si tenen coronavirus o no, per tal de previndre. L'objectiu és tindre més seguretat encara i en cas de que es detecti algun tipus de substància, en aquest cas de virus, en les aigües residuals, pues, comunicar-ho de forma ràpida a les autoritats sanitàries per si tenen que intervindre en aquest cas.
Uh-huh. Com està veient la desescalada, com està responent la gent de Peníscola i la gent que anava a Peníscola a veranejar?
Bueno, és cert que l'anunci que va fer l'altre dia el govern en relació de que en el mes de juliol pues, els estrangers ja podran vindre de vacances a Espanya ha despertat una expectativa important i, de fet, pues, esperàvem una bona notícia de totes les ruïnes que han tingut fins a la fecha i esta, jo crec que és una notícia que obri l'esperança, vull dir que també en precaució, en coneixement que dic jo, vull dir que encara queden diverses setmanes de desescalada, però bueno, l'objectiu no és altre que poder tratar de que no se cargue la temporada de forma como estaba previsto, que ya habían pocas expectativas. Ahora eso nos da expectativas. Yo creo que es positivo el que puguem dir que hi haurà campanya estival i que les reserves i les preguntes als portals i al municipi pues, es van succeint i bueno, esperant que puguem almenys, jo no diria salvar la temporada, però sí que competir-la i poder pues, estar pues, com hem estat aquests dies pues, preguntats en aquest cas que ens pregunten pel destí, que n'hi haguen reserves que se vagin incorporant, jo crec que és bo.
El fet de que no demanarem la setmana passada passar la fase 2, a vostè, a la població, al municipi de Peníscola, li va afectar de forma negativa?
Bueno, nosaltres pensem que en el període de desescalada ja van passar primers, en aquest cas a la fase 1, donat perquè les condicions sanitàries eren bones. Estem convençuts que, i així la posa els ajuntaments de Giral, van dir que d'alguna forma pues, havien passat a iniciar fase 1 perquè hi havia garanties. El que no s'ha que demanat pel govern de la Generalitat per passar a la fase 2, pues, d'alguna forma, pues, claro que perjudica. Vull dir que al final el que vols és anar avançant i aquests avanços que es vagin succedint que siguin avanços fermes. No obstant, bueno, hem de ser prudents i d'alguna forma, com han vingut sent, leals en aquest cas a les administracions, perquè deuen entendre que és el millor per a tots. No obstant, ja van dir en el seu moment de que aquesta zona era una zona que n'havia pocs casos i si no ens ho comunicaven per part del Servei de Sanitat de la comarca del Baix Maestrat, el que és Vinaròs, uh-huh. I per tant, doncs, bueno, esperem i desitgem que puguem anar desescalant, com digues tu anteriorment, que puguem anar incorporant quan antes millor en tres províncies que puguen entrar al nostre municipi i després pues, a tres comunitats, perquè serà, sens dubte, pues, clau per a poder tratar d'anar sortint i d'anar incrementant l'activitat econòmica del municipi.
L'Ajuntament de Peníscola és un ajuntament que està molt per la labor per a poder alcançar aquesta desescalada tal i com ha fet adherint-se al projecte en aquest moment del Covid Butter. És a dir, des de l'Ajuntament de Peníscola van més ràpids que o fan de forma més lleugera que en la Generalitat?
Nosaltres ja anem més ràpids i anem més lentos. Nosaltres el que volem és col·laborar. Estar al costat de les administracions per a governar aquesta situació i poder pues, col·laborar, com he dit anteriorment, per tal de sumar esforços per a que aquesta pandèmia pues, pugui acabar quan antes, que les autoritats sanitàries i sobretot científiques puguen trobar una solució a aquesta vacuna que pugui pues, garantir que el virus no creix, jo vull dir que no s'expandeix, no passa de persones a persones, i nosaltres podem aportar el nostre modesto granet d'arena pues, cuidant de lo que públicament tenim en la població i tratar de que lo que és privat pues, també pues, tratar de conscienciar i d'obligar que la gent complisqui les prerrogatives, les
normes que cal complir. En aquest cas, Andrés, si tingueren presència en les aigües, ho detectarien pronte.
Sí, a les autoritats sanitàries per tal que poguessin tindre pues, una actuació al respecte.
Con lo qual, s'anticiparien i farien que la desescalada siga més ràpida. Si s'anticipen, bueno, si miren...
Sí, bueno, nosaltres el que trataríem en aquest cas és que este mesura de control fica a la disposició de sanitat per tal de que puguem, pues, gràcies a això, pues, controlar millor la situació.
Andrés Martínez, alcalde de Peníscola, moltes gràcies per haver entrat i fins un altre dia.
Moltes gràcies.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593.
Coca Malfeta, Empedrao, Pilotes de Frares, Baroset, Aigua Llimó, Caragolà... Quina recepta popular de Vila-real la cuines donant-li la teua essència? Entra a www.fundacióncaixarural.org i comparteix-la amb nosaltres. La publicarem al calendari 2021 de Caixa Rural Vila-real.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vila-real. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Óptica Vila-real prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya, os atenderemos con cita previa. Llama al 964-53-1368. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Dr. Font, número 7 de Vila-real. Te esperamos.
Ens n'anem fins a Almassora per xerrar amb el regidor de comerç a la ciutat, a Javier Martí. Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Bé, Javier, jo crec que avui és un dia molt especial, no?, pels veïns i sobretot pels comerços també que estan al voltant de la plaça, perquè avui es recupera el comerç ambulant de roba, veritat?
Sí, com tu bé has dit, fa ja dues setmanes, vam fer obrir el mercat de frutes i verdures. Uh-huh. El diumenge vam obrir el mercat de planteristes, que és un mercat que tenim així en Almassora els diumenges sí. de matí, i avui pues, ja comencem també el mercat de la roba.
Uh-huh. El mercat està al mateix lloc on estava abans? O sí, haveu canviat d'ubicació?
No, així no m'assona. La sort que tenim és que fem el mercat ambulant, que està junt el de frutes i verdures i el de roba.
Sí.
El muntem així en el municipi. Tenim la plaça Espanya, la plaça Pere Cornell, que estan juntes. És un espai sí. molt, molt, molt gran. Entonces, Moscap fent les medides de seguretat de 2 metres de distància entre parades, 6 metres de carrer, Moscap perfectament i l'han ficat tot junt.
Sí, imagina que també hi haurà un puesto per entrada i eixida, no?, de les persones que accedisquen i no tot el món podrà entrar.
Sí, sí, conforme diu el decret de la Generalitat Valenciana, el mercat el tenim tot acotat en valles i tenim, com és una superfície prou gran, tenim 2 entrades i 2 eixides, una a la part nord, diguem, del mercat i una a la part sud del mercat, en la qual hi ha un funcionari municipal en gel hidroalcohòlic
sí.
I a tota la gent que entra fem ja va ser les mans en el gel i tenen que dur mascarilla.
Sí, i per a la roba, perquè a més sou el primer municipi que aneu a començar amb el mercat ambulant de la roba, perquè així a Vila-real fins al dissabte no es podrà fer tampoc. O sigui, quines mesures hi ha respecte a aquestes tendes?
Sí, mira, la setmana passada vam tindre una reunió en una representació de comerciants ambulants de roba que venen així al municipi i es van marcar unes pautes. Les pautes és que en cada parar només pot haver una persona per vendedor.
Sí.
La gent s'ha d'esperar fora de lo que és la parada que vulguin accedir. Uh-huh. Tenen que tindre gel, cada parada ha de tindre gel hidroalcohòlic per antes de tocar la roba i això, llevar-se les mans. I després, si n'hi ha alguna prenda que se proven o que toquen, la tenen que retirar de la venta.
Sí. Claro, o sigui, no podem anar com a lo millor anàvem abans i tocàvem tota la roba, totes les sabates que hi havia, no.
Sí, han prohibit la roba esta que, no sé com explicar-te-ho, que si ficaven allí la gent, pues anava escarbant,
Sí.
I anava, pues, oi, pues això no, ara no se pot fer. I entonces això de moment ho han retirat.
Sí, o sigui, la típica para que teníem que rebuscar a veure si encontrem l'oferta o la prenda ideal, ara ho trobarem tot ordenat, no? Estarà...
La roba de grapats que diguem...
Sí.
Aquesta roba no pot estar ara, no.
Clar, o sigui, tindrà que estar tot en perxes, tindrà que estar ordenat...
I en bolses de plàstic, tot bé, sí.
Uh-huh. Ah, en bolses de plàstic, la roba?
La roba menuda, sí.
Mhm. Uh-huh. Per aquí.
Diguem-li lo que és, no ho sé, per dir-te roba interior,
ah,
roba,
sí.
Mocador, tot això que antes d'estar, diguem així, solta, conforme estic dient, això té que estar tot en bolses de plàstic.
Tot protegit, no?
Clar, tot protegit, sí.
I ara parlem un poquet del comerç més local, no? Quines iniciatives haveu fet al Masora per fer la vida més fàcil, no? A tots les pimes i els autònoms a nivell local.
Pues mira, començar per lo que són la restauració, els bars, lo primer que han fet ha sigut ampliar els metros de les terrasses que tenien, perquè puguen muntar les taules corresponents en la distància als metros que marca la normativa.
Sí.
Hem ampliat les terrasses. I després també hem eliminat la taxa d'ocupació de via pública per tot el 2020.
Uh-huh.
Això ho han fet, conforme ho han fet els comerços que ocupaven via pública, també ho han fet per la venda ambulant en el municipi. O sigui que durant tot el 2020 estan exemptos de la taxa d'ocupació de via pública, perquè són parades del mercat, bars i tot. Els comerços des de l'Ajuntament han facilitat mascaretes pels propietaris i empleats que estiguen en el... Això, en total han repartit 2.000 mascaretes en els comerços. L'Associació de Comerciants del municipi, APROCA, s'ha encarregat de repartir-les d'ells a tots els comerços. Estiguen afiliats a aquesta associació o no estiguen afiliats. I després s'han encetat campanyes de publicitat i campanyes de reactivació del comerç local.
Sí, més que res per a que la gent compre al Masora, no?
Sí, ahí estem ara.
Uh-huh.
Estem estudiant la idea del comerç local del municipi en estiu, traslladar-lo a la playa, sinó al Masora... La gent quan ve l'estiu, tots tenen segon residència pràcticament en la mar i se trasladen a la mar i el poble se queda prou
buit.
Entonces, estem estudiant la manera de que este comerç se traslade o bé en paraes o bé, no sabem com, estem estudiant ara en ells també, de trasladar-lo o bé fins de setmana o per les praes a última hora que no fa tanta calor, perquè ells puguen també vendre els seus artículos en la mar.
O sigui, com si fora una fireta de comerç, com si fora...
Muy bien, com si fora una fira de comerç, però trasladar a la mar.
Ves, és una iniciativa bona, no?, per a que aquest comerç siga reactivant-se també a l'estiu, no?, que a lo millor ha sigut...
Sí, perquè ara tenen que obrir i si al mes que ve se'n va la gent tampoc tenen... Doncs estem mirant el tema en ells també, si els interessa o no interessa, trasladar-se a la mà.
Sí, és tot una possibilitat en l'aire. Bé, regidor, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, per haver-nos contat totes les mesures del mercat de la roba al Masora i totes aquestes iniciatives del comerç locals que esperem ben segur que seran fructíferes, no?, per a la localitat i els seus ciutadans.
Pues sí, invitar la gent que isca que... per l'ús de la mascareta, aquí està, i que compra el comerç local que és el comerç de proximitat o de quilòmetre zero, que se diu, que realment és el que està sempre al pau del canyó, com se diu.
Esperem que sí. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 03 50 o llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
I a les començaments del programa es parlaven de lo que ha sigut este edifici on està situada Ràdio Villarreal, però pa que mos expliquen més bé este edifici que ha albergat, quan se va construir i de més, anem a parlar amb Vicent Gil. Vicent Gil ha sigut l'arxiver de Villarreal, del municipi de Villarreal. Molt bon dia, Vicent.
Molt bon dia.
Vostè està jubilat, no?, ara en este moment.
Sí, ja estic jubilat fa un any, i vivim un poc en això que diuen classes passives, però i dedicant-me al que més m'agrada, que és la història, i donar xerrades per ell.
Pues mire, per això el convidem avui a la ràdio, perquè volem saber la història d'aquest edifici.
Pues on esteu és un moment molt oportú parlar d'aquesta història, perquè té molt que veure en moments tan crítics o més com és que avui en dia estem passant. L'edifici es fa a partir dels anys 1919. El que millor ens contaria aquesta història seria Vicente Mata, que va ser el secretari de la Caixa Rural, la cooperativa, i un poc vaig a seguir el que jo recordo que ell contava, que el sindicat i cooperativa de la Caixa Rural naix de la mà de José Pascual Moreno Canós, que era un fuster, que ja tenia 61 anys, reivindico un poc això de la tercera edat, el meu cas, i en aquests moments acabem d'eixir de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Estàvem vivint uns moments de lo que es deia la gripe espanyola, que perquè ens entenguin, em s'ha parlat tant ara que els nostres oients sabran que és una situació semblant o igual i molt més dura que la que estem passant avui, en queixes contra el govern, en fam, en atur, en mals moments, i molts bons moments perquè havien tingut un període molt bollant de la taronja. Es pot veure, per exemple, en la ciutat de Borriana, en totes les cases que n'hi ha, grans exportacions, hasta que a partir de 1916 aquesta economia de l'exportació cau en picat i ens veiem obligats a emigrar de les comarques de Castelló en aquests anys de 1919-1920, emigren cap a França i el nord d'Àfrica unes 29.970 persones. Són moments molt durs. I en aquests moments tan durs, en Villarreal se decidís, en gener de 1919, crear una caixa rural de crèdit agrícola i se'l comença fent el que es diu una secció de socorros mutuos, que durarà fins a 1936 per assistir a tots els obrers que estaven malalts. Malalts de què? Pues d'una epidèmia com la d'ara, que en aquell moment era la de la grip. A partir d'ahí se'l comença una gran activitat. Aquesta gran activitat coincideix en moments de grans protestes. Tenim que tenir en compte, per exemple, que a les eleccions municipals de l'11 de novembre de 1917, com a protesta contra Madrid, no es va presentar cap candidat a Villarreal, i l'Ajuntament va dimitir en ple. És a dir, que la situació era molt dura i les acusacions d'incompetència que estos dies sentim tant com si fos algo gran, pues se ve repetint sempre que hi ha una pandèmia. Uh-huh. Ja en aquesta època la gent protestava contra la incompetència del govern de Madrid. I així el que se decidís és prendre una iniciativa, el que avui en dia diríem molts emprenedors, en aquell moment és el naixement del sindicat i la cooperativa per poder dotar de recursos al llaurador. I això naix un 30 de gener de 1909. Després se decidís fer una secció recreativa i tots pensarem ja en el casino, en 1920. No, mire, la secció recreativa del sindicat va ser primer escoles nocturnes i diurnes i després un gimnàs.
I tot això ubicat en l'edifici?
Tot això ubicat en el que ara anem a parlar, en l'edifici on esteu. I es fa un nou edifici. I l'entrada no és per on la fem ara, per la plaça de la Vila, sinó que l'entrada principal està per el carrer Sant Antoni. I se compra el que es diria l'hostal de Juanelo. L'hostal de Juanelo, o de Juano, en més bon sentit, era propietat, era un immoble propietat de la Caixa d'Estalvis de Vila-real, que en estos anys 20 fa fallida. I el sindicat aprofita per comprar en el carrer Major Sant Domènec número 2,
sí,
que en aquella època és l'edifici on esteu. Però aquest edifici era molt diferent al que coneixem avui en dia. Fins i tot no estava, lògicament, ni la façana ni l'entrada noble. El primer que trobàvem era, per part de Sant Antoni, un forn i flequeria, una panaderia. Al costat, un pati. A la part de darrere, un magasin. I mirant cada el que avui seria el casino o la entrada del casino,
sí,
tota aquesta part era una tenda. I al piso de dalt, més o menys, però vosaltres esteu, escoles nocturnes i diurnes.
On venien adults, on venien adults, no?
Lògicament, en aquesta època estem parlant d'adults, gent que, però també de xiquets i xiquetes. Més de 100 persones buscaven formació en l'espai que ara ens dediquem a activitats d'una fundació capdavantera i vosaltres, els mitjans de comunicació, a estar al dia de tot el que passa en la nostra ciutat i a donar les notícies de tot el que passa del nostre entorn. Aquesta capacitat cultural ja la tenim en aquesta època. Serà a partir de la presidència de Santiago Verdià, estem parlant dels anys, si no m'equivoque, 1925, i sobretot de José María Carda en 1928, quan l'edifici prenga les característiques arquitectòniques que avui coneixem. La gran façana del carrer Sant Antoni, l'entrada noble en tot l'espai que coneixem, i tot això és obra d'un dels arquitectes valencians més importants de l'època, Fendoia, a qui també li direm part del gran casino o del casino dels carlistes. És a dir, que és el Vila-real, ja després de 5 anys de crisi, que està aixint endavant, i no únicament està aixint endavant, sinó que està plantejant unes noves activitats en el que l'espai, com ho conta Julián García Candau, més màgic que té Vila-real és el de la plaça a l'entorn del casino. I això és l'espai en el que estem.
Sap què passa? Que la gent que no coneix la història no té futur. Per això teníem la necessitat de que vostè ens diguera tota aquesta història i que se pugui quedar gravada per a que cada persona, quan tinga o vulga pensar que este món només és el que està bé, pense també que este món ve de lo que hem passat, no?
Sí, i que sempre ens ha demostrat, jo sempre he dit que la història, si s'hagués quedat, és per donar-nos a conèixer que les nostres situacions no són molt excepcionals ni molt úniques. Estos dies que tots parlem de pandèmia, que tots tenim este malestar, pues no és nou, és situacions anteriors, els nostres avantpassats l'han vingut repetint en moltíssimes ocasions, i els edificis de les ciutats serveixen per contar-nos aquestes històries.
i per conèixer els milers i milers de persones que han passat, que han tingut vivències, d'alguna manera, per a què els han fet servir, en aquest cas, això va ser un puesto on se va impartir cultura, se va repartir coneixements i la gent va adquirir cultura, encara passant per aquell moment tan crític que estàvem passant, no?
Sí, perquè la gent tenia que pensar que a toc d'alba, 5, 4, 6 del matí, d'acord al cicle del calendari, s'alçava i s'anava a l'hort a treballar. I quan se tornava, els voluntariosos primer passaven a llogar-se a la plaça del casino, perquè això és un espai de socialitat fantàstica, la plaça, l'he dit plaça del casino en intenció. La plaça de la vila, la gent anava a llogar-se, era davant els porxos del casino. I una vegada es llogaven, molts d'ells, alguns eren a la taverna, on hi havia tertúlia, es parlava de tot, i altres pujaven dalt, on esteu vosaltres, a les escoles, a buscar la formació necessària. Sobretot, què era la formació necessària? Que no l'enganyaren a un. Saber escriure. La comptabilitat bàsica. I d'ahí han eixit grans empresaris de Vila-real. D'ahí han eixit personalitats fantàstiques que en la història estan totalment oblidats i que sense ells, sense la seva espenca, no serien el que són. Si per algo servís la història d'un edifici, la història d'una persona, és per demostrar-nos el que diem, que de tot seguís, però se té que tindre voluntat. I així el que ens sobra en aquest poble és voluntat, que tenim molta, i molta capacitat. I si no, bueno, provar la vostra emissora. La vostra emissora va ser una emissora molt puntual i molt important quan Vila-real podia tindre veu tots els dies. Aquestes iniciatives culturals són les que fan ser més sociables i jo sempre dic una paraula que cada un entén com vol, més amables. Més amables és dir més civilitzats. I d'això es tracta, de viure el millor possible i saber que som tots part d'un projecte comú que cal tirar endavant. Jo ara ja estic quasi parlant com el que sóc, un vell de 65 anys, però és el que té la vida.
Vicent, mire, per a vostè, vostè diu que és un vell, per a mi és un poc de sabidoria, per tant, sí que l'emplaçaria a tindre una pròxima entrevista per a parlar de totes aquestes persones, i aquestes persones que se llogaven però que després volien, tenien set de coneixement i que van fer que avui en dia el poble de Vila-real siga la ciutat de Vila-real. Si vostè m'accepta la invitació...
Sí, sí, per supost, és un plaer.
Vicent Gil, moltíssimes gràcies per haver entrat i molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Vengo de comprar mascarillas y no encuentro ningún sitio.
En Bigma Perarbo disponen de mascarillas FFP2 con certificado de garantía, mascarilla quirúrgica triple pliegue, alcohol gelificado y mucho más para la prevención del COVID-19. Plántale cara al virus en Bigma Perarbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 1255 de Villarreal. Te atenderemos de 8 a 13.30 de la mañana y de 15 a 18 de la tarde. Bigma Perarbo. Juntos lo conseguiremos.
Teníamos muchas ganas de estar a tu lado y ahora estamos más cerca de ti porque McDonald's abre de nuevo sus servicios de McAuto y Delivery con una carta limitada en Villarreal y Castalia con todas las medidas sanitarias y un horario de 12.30 a 23 horas. Para más información sigue nuestras redes sociales. McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte y Villarreal ya están de vuelta.
I ara també tenim amb nosaltres el regidor d'Hisenda de Onda, Salvador Aguilella. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Mira, ahir ens enviaven una nota de premsa perquè han tret a licitació l'embarcadero que van a fer, no?
Sí.
I, clar, jo li dic l'embarcadero que van a fer perquè quan parlem d'Onda i un embarcadero, situem-nos.
Bueno, en l'embarcadero presenta 75 hectàrees, de les quals més del 90% estan dins del terme de d'Onda. El terme d'Onda és gran, i però és cert que este embalse, no?, del Fitxar, que és part del riu Millars, està dins del terme d'Onda. De fet, el riu Millars transcorreix per més de 13 quilòmetres, 13,9 quilòmetres per el terme d'Onda. Vull dir, és que això, tenim un embalse que se va construir en 1960, i ja fa moltíssims anys hem estat treballant en la Confederació perquè ens autoritzarà a fer una explotació aquàtica de l'embalse. Se va aconseguir a principis de l'any 2015, i l'autorització, i bueno, pues ha sigut un projecte que ha estat ahí 5 anys sense fer-se res, i bueno, pues l'hem rescatat i l'hem ficat en marxa, i bueno, pues volem ficar i se pantalà, no?, ahí en l'embalse per a que se pugui potenciar l'activitat aquàtica, o ser part de turisme actiu i que se pugui aprofitar aquest entorn per a també atraure pues, activitat econòmica i turística al municipi. I també una qüestió importantíssima, que és que la gent en una mobilitat reduïda, pues, a partir d'ara podrà també disfrutar d'aquesta activitat aquàtica, qüestió que fins ara no era possible.
Des d'Onda l'han posat d'alguna manera en tota la província de Castelló i se parla molt com que ha sigut un poble que reactiva o que redinamitza, estic parlant no de dinamitzar sinó de redinamitzar el que és l'economia i sobretot una economia que revertís molt en la gent de la població.
Bé, preguntes per al tema de les ajudes als autònoms i tota,
clar,
la qüestió que perquè, ficarà en marxa, no?
Clar, perquè se licita este projecte. Suposa que este projecte se presentaran diverses empreses, de les que se tindrà en compte les empreses que se presenten, si són d'Onda o no?
Bueno, no, este projecte ja està licitat, està adjudicat.
Ah, ja està adjudicat.
Està adjudicat i que les obres se van a començar a fer en les pròximes setmanes, a la part que acaba l'estiu, i se pantalà ser una realitat.
Pues a raïs... Sí, a raïs...
Se li ha donat a l'empresa que millor oferta...
Ha presentat.
Tècnica, ha fet, sí.
Vale, pues esta empresa que ja que jo ho desconeixia, que ja estava adjudicat, esta empresa té vínculs en la població d'Onda, revertirà
bueno,
en gent...
En concret, esta empresa és Pabassal. S'han prestat dues empreses que tenia sede en Onda, però Pabassal sí que té molts treballadors d'Onda i fa moltes qüestions en Onda, i bueno, pues és una empresa que sobretot treballa en la província de tota la província de Castelló, que coneix tot el món i que bueno, pues, que fa un treball excel·lent i que pues, això, a banda que acaba l'estiu, podem disfrutar d'aquesta instal·lació. Jo creia que te referies a per lo de la diversitat. Bueno, hem licitat moltíssimes qüestions en aquestes últimes setmanes d'obres en Onda, sobretot en tema d'obres que ens van a permetre millorar socialment i tindrem més prestacions socials per a gent, com vivenda social, que també estan licitades ja. Hem visitat carril bici, que passem de tindre 2 quilòmetres a tindre 20 i pico quilòmetres de carril bici en Onda, tant en el que és el casc urbà com el que és la connexió en la CV10, però també al costat dels polígonos industrials. Hem licitat millores en el CIM, vull dir que hem licitat millores en 3 col·legis i hem adjudicat i hem licitat la construcció d'un nou centre de l'institut, de la secció de l'IES, que és dins del pla edificant. Vull dir que al final estem dinamitzant, no? Estem apostant per invertir i per millorar pues, moltíssimes qüestions que fa falta a Onda, no? Dins de lo social, dins de la lluita contra el canvi climàtic i dins de millores en l'educació, que és vital. Vull dir que al final estem apostant, no? I creiem que és el moment de ser valents i apostar perquè tots els veïns puguin tindre els millors serveis i no és el moment d'esperar a veure què passa, no? I deixar que passi el temps. És el moment de ficar-nos en marxa i d'evitar dinamitzar la economia, perquè això no només són millors serveis per als veïns, sinó que, com tu també dius, se generen llocs de treball, no? Al voltant de totes aquestes inversions que se fan des de l'administració. Mm.
Ara sí que passem als autònoms. I aquestes ajudes, que sí que s'han donat directament als autònoms?
Sí, aquestes ajudes, sabeu que som els primers que vam treure les bases, ho vam anunciar la mateixa setmana en què entràvem en l'estat d'alarma, vam anunciar que anàvem a treure ajudes autònoms i, sobretot, important, que eren per a tots els autònoms, tots. Sabeu que aquesta prestació excepcional o alguna ajuda que tampoc ha arribat a molta gent, però que té altres administracions com l'administració autonòmica, només arriben a un percentatge xicotet dels autònoms, però la gran majoria, més del 60% dels autònoms, aquells que no han cessat en la seva activitat, però que sí que han vist reduït els seus ingressos, perquè tot el món ha vist reduït els seus ingressos, doncs no tenien dret a cap tipus d'ajuda i ahir són la meitat de l'Ajuntament. Hem tret ajudes per a tots, per al 100% dels autònoms, per a intentar ajudar-los a mantenir els llocs de treball, que en primer lloc que puguin continuar l'activitat, que puguin mantenir els llocs de treball i que, a més, els pròxims mesos pues, també puguin aguantar el tirón tot el que puguin i mantenir els llocs de treball, que són vitals per a tota la població. I ahir, pues, en aquest moment, tenim més de 500 peticions. S'acaba precisament aquesta setmana el plaç per a poder-les sol·licitar. Els autònoms que van cessar l'activitat, aquells que van tancar les portes i van poder, doncs això, van deixar de tenir activitat, no podien facturar, no podien fer res perquè havien cessat l'activitat, es van donar un pago únic de 200 euros, que era per a, pues, perquè feia un front a aquells xicotets gastos que podien tindre, perquè, bueno, de fet, havien cessat l'activitat, no tenien per què tindre molts gastos, i a més, aquesta gent havia tingut possibilitat de tindre prestació excepcional de l'Estat i també alguna ajuda d'altres administracions, però sobretot a la gent que no ha cessat l'activitat, que ha seguit treballant, que ha mantès i ha lluitat els llocs de treball. A estos van a rebre un mínim de 2.400 euros per part de l'Ajuntament cada un d'ells.
Me deixa un poc bocabadada, perquè és de veres que si no els estimulem a aquestes empreses que continuen i han continuat posant diners de la seva butxaca per a que no tancar no se'ls ajuda, pues és veritat que és quan desfem el teixit empresarial, no? I suposa que així no ho han contemplat des de l'Ajuntament de Onda.
Sí, nosaltres hem de destinar mínim 1 milió d'euros a ells, i per l'Ajuntament d'Onda, que té un pressupost de 25 milions d'euros, 1 milió d'euros, i bueno, que es fan totes les coses, de replegada, de fer, de totes les activitats que té fet, de pago a persona, perquè al final els ajuntaments tenim un marge molt xicotet del nostre pressupost que podem destinar a coses, no? I l'esforç d'un milió sobre 25 és moltíssim, però bueno, més esforç estan fent ells, i en aquest moment és el que creem, hem donat de baixa inversions, hem més inversions previstes, a més de les que hem parlat, com per tonalitzar algun lloc, fer alguna qüestió més ampla que històricament com cap a Mantos, que teníem la il·lusió de fer una zona que fora pues, més transitable. Volíem fer un camp de deport en la zona del Carmen, bueno, perquè s'han donat de baixes del pressupost, l'hem donat de baixa i sobre això hem destinat íntegrament als autònoms que són els que en autònoms i sobretot les empreses que són els que ho estan passant malament, molt malament en molts casos, perquè ha baixat moltíssim l'activitat econòmica i que són vitals per a mantenir el benestar i l'activitat econòmica en el municipi. Ho tenim clar, que aquest és el moment d'estar en ells més que mai, i ja et dic, segur que no és prou per a molts, però bueno, que no quede per la nostra voluntat d'apostar tot el que puguem per la gent que necessitem en aquest moment. Si en aquest moment estem els autònoms i aquestes tios de les empreses que aguanten els llocs de treball, que peleen i que, per supost, tinguin recursos per a poder-lo fer.
Salvador Aguilella, regidor de l'Ajuntament de Onda, que s'han posat al costat dels ciutadans de Onda. Moltes gràcies i molt bon dia. Gràcies per la lliçó que ens donen i que ens agradaria que n'hi hagueren molt més puestos que s'haveren posat al costat de d'aquestes xicotetes empreses que tant estan patint en aquest moment.
No és qüestió de lliçons o no, és qüestió d'estar al costat de la gent que ho necessite. Ojalá tinguin més recursos per ajudar més inclús, i bueno, pues moltes gràcies a vosaltres sempre per el vostre recolzament, no? I la vostra discussió de les notícies.
Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vilareal.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms.
Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Madova. Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta, Madova Fabricante de Sellos de Caucho, Madova Fotocopias, Madova Ropa Laboral, Peñas y Eventos. Madova. Calle Buenos Aires 32. Teléfono 964-052-049. Vila-real.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas con amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria, en Almasora. Reserva ya tu mesa en el 964-535-070. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mil·ligram per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Vila-real.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964-2703-50 o llamando al 964-74-43-45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
nosaltres a Víctor Viciedo, que és el president de l'associació Alip. Molt bon dia, Víctor.
Bon dia, Susana, i bon dia a tots els oients.
Nosaltres es parlem en València, lògicament tu eres d'ací, Víctor, però com aquesta entrevista volem se reivindiquen coses que pertanyen a nosaltres associacions, anem a parlar-nos en castellà per a que ens entenga tot el món. Perquè tu, a més de ser president d'Alip, representes a...
Sí, represento a FENAI i, de fet, soc el tesorero de l'organització Federació Nacional d'Associacions Independientes.
I la Federació Nacional d'Associacions Independientes pertenece a tot el territori espanyol, no?
Correcto. No, nos faltan algunas zonas del territorio español por cubrir, pero sí, estamos implantados en todo el territorio nacional.
¿Y esta asociación se llama?
Federación Nacional de Asociaciones Independientes, FENAI, que no FENAI solamente cubre la agricultura, sino que tenemos también a transportistas y tenemos también a autónomos.
¿Y es FENAI quien pide la dimisión de la ministra de Trabajo, de Yolanda Díaz?
Sí, correcto. Con carta la pide FENAI y por vídeo pues la he pedido yo. He hecho un vídeo al respecto. Sí.
Usted pide la dimisión de la ministra por las palabras que dijo. Las palabras era que el campo esclaviza.
Claro,
a los trabajadores.
No solamente las palabras, porque ella ha dado publicidad a una instrucción que ella ha remitido a las inspecciones de trabajo provinciales, buscando casos de esclavismo en el campo. Y eso lo que hace es estigmatizarnos, nos demoniza y nos produce un desprestigio que luego se va a revertir, como veremos, en la venta de productos en Europa. Porque...
Pero usted sabe que nosotros, y además concretamente ese fin de semana, el público en general ha visto imágenes que yo creo recordar que eran de Almería o de Málaga, no lo sé, creo recordar, donde mostraban las condiciones en las que vivían los inmigrantes que recogen esas frutas y verduras contratados por agricultores.
Sí, bueno, efectivamente esos casos existen e incluso a lo mejor se hacen más grandes de lo que en realidad son. Y si alguien los conoce, lo que tiene que hacer no es ponerlo en un medio de comunicación, sino que es denunciarlo. Es decir, que hay artículos en periódicos hablando de esto, yo no he visto
el
reportaje, pero efectivamente habrá reportajes hablando sobre eso, pero luego denuncias... No existen. Entonces, si tú eres periodista, tú eres también un ciudadano y tú debes de denunciar estas cosas. Estamos en un Estado de Derecho y aquí cualquier denuncia se lleva ante los juzgados. Y se
gusta
investiga
que se admite
por la Guardia Civil.
Que se admita,
claro,
a trámite,
se admita
o
trámite
o no. En este caso, la ministra lo que hacía era hacer la instrucción para investigar estos casos.
Correcto.
Se han investigado estos casos, pero usted dice que eso a ustedes les ocasiona un perjuicio.
Sí.
Porque de alguna manera no es real todos estos casos o no son de esa...
Por supuesto, la generalidad en el campo no es el abuso de los trabajadores en absoluto. Y además la ministra debería de saber, se le tienen que quitar esos tics ya de políticos de campaña electoral y ahora mismo es ministra de Trabajo. Y entonces ella sabe que tiene una serie de inspectores de trabajo y los abusos existirán en el sector agrario, en el pesquero, en el comercial, en todos los sectores habrá abusos de trabajadores. Y precisamente los inspectores de trabajo lo que hacen es que esas contratas y tal sean de acuerdo a los convenios laborales y acuerdo a la ley española. Y entonces eso es lo normal. Los inspectores de trabajo saben cuál es su trabajo. Y la ministra debería de saber que esos inspectores de trabajo saben cuál es su trabajo. No les tiene que remitir en absoluto un formulario específico para un sector hablando de esclavismo, de vallas, de gente encerrada, de gente golpeada, de gente maltratada, de gente que no se le deja ir al servicio. De gente. Eso son barbaridades y tics de bueno, no quiero hablar de tal,
Víctor, en este momento usted, por la parte que conoce, ¿cuál es la realidad de los contratos en el campo?
Bueno, la realidad de los contratos en el campo es que los contratos se hacen de acuerdo a la ley y a nadie se atreve a hacer un contrato que no sea acorde a la ley porque le supone una serie de denuncias muy elevadas, ¿no? Entonces, aquel que se atreve, porque claro, debemos de hablar también y debemos de saber también cuál es la realidad del inmigrante que llega a España de forma ilegal.
Es decir, los contratos... Cuando alguien en el campo se le contrata, es un contrato regulado.
Correcto.
que tiene una serie de normas que tiene que cumplir el empresario para contratar. ¿Usted cree que el problema está en los inmigrantes que llegan ilegales, ¿no?
Bueno, no es que esté ahí el problema. El problema que el mismo gobierno no resuelve, ¿eh? O sea, que cualquier empresa que hoy mismo contrate pues a gente no española, esa gente tiene que estar regularizada, tiene que tener papeles. Y no solamente tiene que tener papeles, sino que se les paga exactamente lo mismo que a un español.
Claro.
Desde luego tenemos también las ETTs, que son empresas de trabajadores y que han proliferado precisamente porque hay mucho inmigrante que viene de fuera y como resultaba muy complejo contratar a estas personas, pues proliferaron estas empresas para facilitar esos tipos de contratos.
Resultaba complejo por la documentación que ellos traían. De alguna manera las ETTs articulan esta documentación para que les sea más fácil al empresario del campo poderlos contratar. O porque, claro, se les puede ver también como unos especuladores, ¿no?, a los de las ETTs.
Sí, pero en realidad son empresas que quieren perdurar en el tiempo y, por lo tanto, no quieren cometer irregularidades. Entonces, la empresa, es decir, que vamos a hablar de lo nuestro, que son la recogida de naranjas, pues los empresarios o los comercializadores de naranjas le piden X trabajadores a la ETT para que haga la recolección del campo. La empresa le paga a la ETT lo mismo que le pagaría a un español, que son, en concreto, las mandarinas a 10 céntimos el kilo. Otra cosa es que la ETT le descuente a esos trabajadores la cantidad que le supone a la ETT gestionar la documentación de estas personas.
Que, por otra parte, no es ilegal.
No, no, en absoluto. En absoluto, no es ilegal. Las ETT son legales.
Es decir, la persona que acude a una ETT sabe perfectamente que de la cantidad que cobrará, ese dinero lo destinan a la documentación que tienen que preparar para ser contratados.
Efectivamente, efectivamente. Y además no solamente es así, sino que la ETT no puede en absoluto contratar a nadie que no tenga papeles, que no esté en regla. Y no lo hará, porque claro, le supondría el hundimiento de la propia empresa.
Ustedes, las ETTs que hay aquí en la zona, que concretamente están destinadas a gente de recolección de naranjas, que es de lo que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, ¿conocen a los dueños de las ETTs? ¿Saben que son personas responsables, solventes?
Yo personalmente no conozco a nadie, ¿no? Y de hecho yo tampoco le he pedido a una ETT trabajadores para trabajar, porque, pues bueno, efectivamente eso son normalmente empresas que necesitan más trabajadores. Pero a mí me consta que efectivamente estas personas reciben por su trabajo, y eso se lo puedes preguntar a cualquiera que comercialice naranjas, él paga lo mismo que le pagaría a un español, con la diferencia de que a un español le está gestionando él toda la documentación y en cambio en este caso se ahorra los trámites burocráticos de hacer un contrato temporal, ¿no?
Y en este momento, después de todo esto que hemos hablado, ¿cuál es la situación? ¿En qué momento se encuentra el campo en este momento? Porque claro, la ministra de Trabajo se preocupa de lo que ocurre con los trabajadores de España, que estén, vengan de fuera o no, que tengan las medidas que tienen que tener sus trabajos y los derechos, pero está entrando producto de fuera. Que este producto está recolectado en unas condiciones que quizá no sean las más aconsejables, ¿no?
Claro, efectivamente, es que la ministra se está metiendo con un sector que ya está bastante perjudicado precisamente por ciertos acuerdos comerciales que provocan que nos vengan los productos de fuera, los mismos productos que nosotros comercializamos aquí, pero con costes de producción 10 veces más económicos que los nuestros. Y que además, con estas ventajas comerciales, quienes se hacen dueños de las tierras allí son las grandes corporaciones agroalimentarias, que producen en esas circunstancias precisamente que está denunciando la ministra, es decir, condiciones de semiesclavitud. Y además, tenemos que en Europa se están aprovechando de estas declaraciones de gente que además pues no ha sido solamente la ministra, ha sido también
alguna otra autoridad que también ha hecho declaraciones.
Sí,
¿no?
La secretaria general de Andalucía, que es ¿cómo se llama?
La secretaria
general Teresa Rodríguez, pues hizo unas declaraciones también en el mismo sentido. La BBC se ha aprovechado de esto y ha hecho también denuncias al respecto de que en España maltratamos a los inmigrantes. Y también existe una ONG que se llama Ethical Consumers, que está haciendo una campaña especial en la... En las Islas Británicas, al respecto de lo mal que tratamos en España a los trabajadores y que, por lo tanto, no deben de consumir productos españoles. Es decir, que la campaña de la ministra, que no sabemos el por qué ha hecho esto, porque se está extralimitando, es decir, en lugar de buscar falsas faltas administrativas, está buscando delitos, y está claro que buscando faltas administrativas se pueden encontrar delitos, y a pesar de que estamos en un Estado de Derecho, los delitos existen y la gente los comete, y entonces aquel que cometa un delito, por supuesto que debe ser condenado, pero lo que no puedes es estigmatizar a todo un sector que además está tocado, ¿no? Y entonces, esto está provocando una campaña en Europa de desprestigio de nuestros productos. Cuando resulta que además esto, ¿quién se aprovecha? Pues se aprovechan los lobbies de esas empresas que están trayendo los productos desde esos países y que sí que realizan esas prácticas. O sea, el mundo totalmente al revés, ¿no?
Y esto ha sido, primero ha hecho las declaraciones la ministra y luego se han hecho eco los distintos medios de comunicación, o ha sido primero los medios de comunicación y luego ha hecho las declaraciones la ministra?
Ha sido al derecho y al revés. O sea, han existido ya declaraciones en la BBC de abusos en el
España,
campo, pero fueron esos abusos en la BBC fueron a la vez que Teresa Rodríguez habló de esto en el campo andaluz.
Es decir, y que de alguna manera...
Algo de coordinación, bajo mi punto de vista, y desde luego no puedo realizar ninguna...
Pero es absurdo que Teresa Rivera...
Rodríguez, sí.
Perdón, haga esas declaraciones cuando está tirándose piedras a su propio tejado, ¿no?
Sí, es curioso. Ellos, vamos a ver, nosotros somos productores, y como tales tenemos propiedades. Y entre los productores habrá pequeños productores y productores más grandes, pero que en realidad todos tenemos el mismo problema, que es la venta de nuestro producto que sale a precio por debajo de coste de producción. Entonces, estas señoras tienen un tic en el cual dicen de defender al más desfavorecido. Y el más desfavorecido, qué duda cabe, que en este país son los inmigrantes los que vienen de fuera. Pero está perjudicando a otros que estamos casi tan desfavorecidos como ellos. Porque a nosotros la hora nos sale menos que los que les puede salir a estas personas una vez están legales. Y aquí lo que hay que denunciar es que una vez llegan estos inmigrantes a nuestro país, están confinados en una serie de centros donde están protegidos durante 6 meses, que encima se escapan, porque lo normal es que se escapen. Entonces, durante 6 meses ellos tienen ahí todas las necesidades cubiertas, pero terminados esos 6 meses se les suelta y salen sin papeles de allí. Siguen siendo inmigrantes ilegales. Nadie les puede contratar. Y así durante 3 años, tienen que transcurrir 3 años en esas circunstancias para que él, demostrando con, aunque sean tickets del Mercadona, tiene que demostrar que ha estado en este país 3 años, solo así consigue ya ser un inmigrante legal y poder trabajar.
Entonces usted lo que le pediría es que dejara de poner el foco sobre ustedes y pusiera el foco realmente donde existe el problema, y es en la regularización de estos trabajadores, que no se les deje luego de...
desamparados.
Y que, bueno, y que de alguna manera defiendan lo que es el trabajo del campo. Es decir, que el agricultor no es que cometa ilegalidades, sino que desde los contratos que vienen de la gente de fuera no hay una regularización. O sea, el problema lo tenemos en esos contratos, ¿no?
Correcto. Es que además, al existir estas personas buscando trabajo por el campo, yo puedo llegar a entender que haya algún propietario que de buena fe les dé trabajo, pero se está exponiendo a una multa muy grande. Y dudo que encima le esté explotando, porque si lo tiene descontento, le puede llegar maldada. Es decir, por caridad es posible que algún agricultor salte la ley y los contrate a pesar de que no pueda contratarlos. Porque además el agricultor en Andalucía está teniendo muchos problemas para contratar. Porque como existe el PER, los agricultores españoles, los trabajadores del campo españoles, no quieren trabajar. Ellos hacen sus 25 peonadas, sus 20 peonadas, es verdad que son 450 euros, que con eso no da mucho para vivir, pero luego se lanzan a la economía sumergida. Y no les interesa para nada que el contrato sea legal.
Con lo cual se retroalimenta el hecho de tener trabajadores ilegales contratados para que recojan las cosechas y estamos, ustedes, de alguna manera lo que quieren es llamar la atención a la ministra de Trabajo y que ponga el foco donde realmente existe el problema.
Efectivamente, pero además nosotros a la ministra de Trabajo no es que le decimos ponga usted el foco en esto, sino lo que le pedimos es la dimisión. Porque la ministra del Trabajo ha ofendido a nuestro sector y lo está perjudicando más de lo que ya está.
Pues entonces sería la pregunta de otra manera. ¿Ustedes pedirían un ministro o una ministra de Trabajo que realmente abordara el problema que tiene el sector en este momento, ¿no?
Correcto. Una ministra de Trabajo que conozca las leyes, que sepa que es imposible que haya esclavismo en el campo de forma generalizada, uh-huh. porque tiene unos inspectores de trabajo que están inspeccionando los invernaderos, los almacenes donde se trabaja la naranja, donde se está recogiendo la naranja, hasta tal punto de que si, por ejemplo, alguien incumple, uno de esos trabajadores incumple cualquier norma de riesgos laborales, la denuncia no va al trabajador, sino que va a la empresa que lo ha contratado. Es decir, que ellos tienen que estar recogiendo con guantes, con gafas y con unos zapatos especiales para el campo. Y si no lo hacen así, son denunciados no ellos, sino los que los han contratado, ¿no? Entonces, si ellos tienen unos inspectores de trabajo que persiguen todo esto, que velan porque la seguridad de los trabajadores y velan porque esos contratos sean legales, ¿por qué está lanzando una instrucción totalmente especial para inspeccionar en el campo la búsqueda de delitos, como sería esto, que serían situaciones de esclavismo?
Mire, una pregunta que no tiene nada que ver, pero está muy vinculada, ya que lo tengo aquí, y como representante de FENAI, ahora sí ha visto que en la cesta de la compra ha subido. O sea, el producto fresco se ha encarecido mucho. Es decir, hay diferentes asociaciones, incluso diferentes grupos políticos que lo están denunciando. ¿Ustedes están percibiendo más dinero por el producto que llevan al mercado?
No estamos percibiendo más dinero o el incremento es muy poco con relación a ese incremento de la cesta de la compra.
Por lo tanto, ¿ustedes creen que el especulador ha cambiado de sector y ha ido al sector primario, que es lo que se consume ahora?
Claro, sin tener pruebas es difícil hablar de especulación. Uh-huh. Aquí lo que hay pruebas es del incremento de productos que llegan de fuera. Entonces yo centraría el problema más que en la cadena alimentaria, que donde se ha hecho un contrato que no está funcionando. Uh-huh. Es decir, que el ministro Planas, cuando hizo la reforma de la ley de la cadena alimentaria para resolver los problemas del campo, dijo que se prohibirían las ventas por debajo de coste de producción.
Sí, sí.
Y para eso lo que él hizo es un contrato en el cual el agricultor tiene que poner cuál es el precio de coste de producción y el empresario tiene que comprar ese producto por encima de ese coste de producción que ha puesto el agricultor.
Con un porcentaje para que el agricultor pueda mantener su nivel de vida.
Pero eso no funciona y no está funcionando.
¿No se ha puesto en práctica?
Bueno, se habrá puesto en práctica, pero no funciona. Y te voy a decir por qué. Porque el que nos compra a nosotros los productos,
¿sí?,
puede comprar nuestros productos o puede comprarlos de fuera.
¿Y sigue ocurriendo lo mismo?
Claro, entonces lo que hace
es...
Si yo le pongo al empresario, le digo, vamos a ver, mi precio son 24 céntimos para la clemenules. Y él me dice, vamos a ver, que yo me la puedo traer de Marruecos a 15 céntimos, o me pones 15 céntimos o
sí,
yo no te la compro.
En este caso lo que se nos dijo a nosotros, porque le preguntamos, era que ellos solo dejaban entrar cuando no había suficiente para cubrir el mercado la demanda que había. Es decir, que primero se vendía la de aquí y cuando dejaba...
¿Eso quién te lo dijo?
Nosotros hemos preguntado a los políticos porque
sí,
es nuestra obligación.
Sí, sí, sí. Pues
y
entonces...
ellos nos han dicho que siempre se compra primero el producto nuestro y cuando ya hay más demanda, pues se compra el producto que viene de fuera.
Bueno, eso es totalmente falso, Susana, y es muy sencillo. Los tratados comerciales están ahí para leerse. Uh-huh. Los tratados comerciales no tienen límite de cupos. Entonces, te puede venir la fruta de cualquier sitio a cualquier puerto. y no se pagan aranceles. Es decir, que ese producto está entrando
sigue ocurriendo
en masa
lo mismo
y hay sobreoferta. Y eso está pasando, perdona un segundo, eso está pasando ahora mismo con las sandías y los melones.
Sí, en este caso el ministro Planas lo que dijo es que él acababa de llegar, que lógicamente ese sería su fin, pero usted me dice que a las horas de hoy esto aún no está ocurriendo, ¿no?
No está ocurriendo ni ocurrirá con esa modificación de la ley de la cadena alimentaria, porque lo que tienen que cambiar son los tratados de libre comercio firmados y sacar la parte agrícola perjudicada de ellos. Entonces, mientras nos lleguen judías y fresas de Marruecos y se estén vendiendo en nuestros supermercados judías y fresas de Marruecos, cuando aquí en España producimos también judías y fresas, por eso es una barbaridad. Entonces, eso es lo que
entonces ya hace... hay que apelar al consumidor de qué cuidado,
claro,
porque igual que no teníamos mascarillas al principio y como tenían que venir de fuera nos quedamos sin mascarillas, si ocurriera alguna cosa que no dejara pasar las fronteras, nos quedaríamos sin fresas y sin judías, ¿no?
Efectivamente, si nosotros desapareciéramos, que es el camino que llevamos, ¿no? Porque claro, estamos hablando de esclavismo y en el campo nosotros estamos cobrando la hora por debajo de lo que sería un sueldo digno. Si yo hago un cálculo de mi trabajo a cuánto me sale la hora, pues a veces pierdo dinero y en ocasiones pues me puede estar saliendo pues a 2 euros la hora o a 3 euros la hora. ¿No es eso esclavismo también? Entonces,
yo creo que
necesitamos
que...
protección y esa protección solamente puede venir corrigiendo los tratados comerciales y poniendo barreras comerciales o defensas comerciales, que son aranceles y cupos y ventanas para proteger nuestras campañas de producción.
Víctor Viciedo, presidente de ALIP y también miembro de FENAI. Muchas gracias por haber estado aquí y habernos contado estas cosas que preocupan tanto y que tan precisas son para el campo español y que necesitamos que se corrijan.
Muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Gracias, Susana.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucobi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucobi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms.
Pla d'iniciatives municipals COVID-19. Continuem junts i units des de casa.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Vila-real comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Vila-real, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
Madova, ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta, Madova Fabricante de Sellos de Caucho, Madova Fotocopias, Madova Ropa Laboral, Peñas y Eventos. Madova, calle Buenos Aires 32, teléfono 964-052-049, Vila-real.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas con amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria, en Almasora. Reserva ya tu mesa en el 964-535-070. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Villarreal al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648-73-1964 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648-73-1964. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Ens n'anem fins sorpresa. Avui per parlar amb la seva alcaldessa. Bon dia, Maria Jiménez.
Hola, molt bon dia.
Bé, ahir vam tindre un convidat que va ser el portaveu de GCN i membre de la plataforma de Salvem la Renegà, Paco González, i ens va explicar tot el que estava passant allà al parc, no? I la seva prudència, no? Per el moviment de terra que s'estava veient, no? Des del principi del confinament. Mos podria vostè explicar què és el que està exactament passant?
A veure, jo vos explique, no? I per a entendre aquesta situació n'hi ha que anar als antecedents. Des de l'any 82, que s'ha aprovat el Pla General d'Ordenació Urbana del municipi d'Orpesa, tota aquesta zona, des de la P7 fins a Voramar, se contempla com a zona urbanitzable. En concret, d'on parlem, no, a la Renegada, és a Torre Viver, i el seu pla parcial per al desenvolupament urbanístic se va aprovar l'any 93. Per tant, des de l'any 93, ahir els propietaris tenen el dret consolidat de construir.
Uh-huh.
Ves a decidir fer un centre d'interpretació en comptes de fer aplicament, per exemple, que també s'hagueren pogut tenir el dret. Des de l'Ajuntament anem a demanar tots els informes que creem convenients i necessaris per tal d'otorgar la llicència en tots aquests informes favorables i per suposat que en contra de la llei no podem anar.
No.
Ens pot agradar més o ens pot agradar menys, des de luego. I, bueno, i la gent que me coneix, jo personalment sempre qualifico aquella zona com el diamant d'Orpesa. Imagina't, no?, l'estima que le tinc. El que sí és veritat és que, bueno, pues en el seu dia se va qualificar com a urbanitzable el terreny de que parlem més urbà i com dic, me pot agradar més o menys, però el seu dret el tenen consolidat i igual que han decidit fer un centre d'interpretació podrien haver fet apartaments. Uh-huh. Ningú ha canviat aquesta catalogació en tots aquests anys. Des de l'Ajuntament jo he sol·licitat al Departament Tècnic d'Urbanisme un estudi per a veure de quina manera podem protegir aquesta zona, perquè com vos dic, pues és de gran estima per al municipi d'Orpesa. Però al fi i al cap, pues això, no puc anar en contra d'una llei, i si se otorga la llicència, finalment serà per suposat perquè tenim tots els informes favorables i perquè així no ens ho diu la llei.
Sí, estàvem explicant abans això, no? Que la diferència entre que ara puguen manejar la terra i també després la llicència d'obres, no? Que no és el mateix. O sigui, que ara estiguen fent el que ells vulguen en el seu sòl no significa que finalment es puga realitzar este centre de...
Sí, exacte. Una cosa és el moviment de terres i una altra cosa és ficar a construir, diguem.
No?
A fer el centre d'interpretació o la construcció que siga Però hagin sol·licitat llicència.
Sí, des de la plataforma ens explicaven que estaven un poquet preocupats per a que no ocorrisca el mateix que fa anys, no? Els van explicar que es faria un balneari a Orpesa i de repente es va convertir pues, tot al seu voltant els edificis que ara coneixem, no? I tenen por que això puga ocorrir en una zona declarada de lloc d'interès.
Com vos dic, és molt important comprendre que aquesta zona és urbana. I això suposa uns drets per als propietaris. Això ho hem de tindre tots molt, molt clar. Com vos dic i vos torne a repetir, jo com a alcaldessa vaig a sol·licitar tots els informes necessaris a la conselleria, a costes, a DIF, per tal de que informen sobre aquesta construcció en concret. I per una altra part, com també vos dic, he sol·licitat un estudi de a veure de quina manera se pot protegir aquesta zona.
Perfecte. Bé, alcaldessa, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver mos explicat tot el que està passant en la Renega.
Gràcies a vosaltres.
Val, gràcies.
Desde Mabres Bosquet 3 queremos informarles que debido a la situación actual seguiremos atendiéndoles como siempre, pero ahora desde casa en el número 638-249-171 o vía WhatsApp al mismo número. Mabres Bosquet 3, tres generaciones a tu servicio, pero ahora quédate en casa.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Canem Villarreal está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Bueno, i si ara parlàvem dels requisits i les condicions que tenen per recibir la renta mínima, resulta que el govern està ultimant detalls per a la posada en marxa de dicha renta. S'aprovarà este divendres en el Consell de Ministres i novetat, el govern modifica el borrador de la renta mínima per poder incluir a les comunitats autònomes en la seva gestió per a poder gestionar-lo. El govern donarà 1.015 euros al mes a 1 milió de famílies vulnerables. I el perfil per a cobrar aquests ingressos mínims, l'ingrés mínim vital, serà ser major de 23 anys, no tindre ingressos i ni vivenda en propietat. I declarar que no tenen ingressos serà prou per a poder cobrar la renta mínima vital. I quan estàvem comentant, les meves companyeres me feien preguntes. Quines eren les vostres dubtes?
Home, jo crec que, per exemple, lo de tindre una vivenda en propietat, o sigui, això no té resta de que tu no estigues a lo, no necessites a lo millor una renta, no? Encara més motiu perquè no pots pagar lo que és la hipoteca si ara mateix tens un ERE.
Ahir parlàvem que per accedir a l'ingrés mínim no tens que tindre un patrimoni superior a 100.000 euros. Mm. Avui parlen de no tindre vivenda en propietat, és dir, el és el que a vegades parlem, no? de que anuncien coses que després sempre acaben perfilant, modificant en funció de lo que, de lo que la gent va parlant. I si ara una de les coses, ahir eren 100.000 euros de patrimoni, jo sempre m'anava a tindre una propietat, és dir, 100.000 euros en què? Una propietat, en, perquè clar, si tens 100.000 euros al banc, com van a donar-te diners per a la renda? Serien en propietats, no? En un piset o ser copropietari d'un piset.
I una altra pregunta, si convius en els pares perquè no pots viure tu a soles, tampoc tens dret a ninguna percepció, no?
No, en este cas supose que sí que tens dret perquè l'únic que no eres propietària de la vivienda i a més argumentes que vius en tots pares perquè no pots ni tindre casa, no?
O sigui, jo crec que és un poc molt limitat, no? L'accés a esta... Sols en aquesta restricció crec que és un poquet molt restrictiva, no? Restrictiva.
Bueno, també s'ha de tenir que assegurar i donar compte que si van a donar 1.015 euros, és dir, ja que tindré seny per a saber a qui ho dones, perquè si a poc que sigui una persona que no tinga massa llums pot dir, bueno, pues me quedo en casa i no treballe i ja ho... Teníem sí. Més dudes.
Sí, però ara jo tinc per entès que a una persona té que estar empadronada en el lloc on viu per a ajudar-la, per a rebre algun tipus d'ajuda. Aleshores...
Sí, per exemple, si tu estàs empadronada en un pis que és de lloguer, ja pots demanar l'ajuda, i si t'empadrones i acredites que vius en tos pares o en algun família perquè tu te pots permetre això, suposa que també tindràs ajuda. També, bueno, això s'ho provarà el divendres, eh? Encara s'estan matisant alguns dubtes.
I una altra duda que jo tinc és quan se pagarà.
Bueno, pues així diuen que la renda arribarà llegarà als hogares en junio. Però això també ocorria en els
ERTEs.
En els ERTEs que en els ERTOs.
En ERTOs, sí.
I també sabem de gent que encara no ho ha cobrat. El que passa és que ja no és tanta culpa dels polítics o dels que aproven les lleis, sinó després de la maquinària administrativa que també hi ha.
Sí, darrere, és molt difícil. Sí que ara s'havia dit que com el 99% de la gent que estava en ERTOs ja havia cobrat, però l'altre dia vaig veure precisament una entrevista, no? A una parella que estaven dient que ells és que no podien, estaven els dos en ERTOs, en el seu pis, no sé si seria seu de propietat o d'alquiler, però jo crec que és esa gent a la que n'hi ha que té que arribar encara que tinga el seu pis.
Ahir en les alqueries es va produir un succés que va ser que una furgoneta se va incendiar, se va ser sobre les 12:30 de la nit i era un camió que circulava per el terme municipal i els bomberos van tindre que anar a apagar. El Consorci de Bomberos Provincial del Parc de la Plana Baixa s'ha mobilitzat per atendre l'emergència d'una furgoneta incendiada en la localitat de les Alqueries. El succés s'ha produït entorn a les 12:30 de la nit i per una altra part els bomberos de Saguntos han tingut que intervindre ahir per la vesprà també per apagar un foc en un camionet que circulava en el terme municipal d'Almenara. El camió transportava, curiosament, 25 tonelades d'aigua.
I se va incendiar?
Curiosament, 25 tones d'aigua. També teníem un succés que no, del que no podem parlar perquè no està contrastat, bueno, d'una ciutadana de Vila-real, però fins que no parlem en les autoritats no podem dir-lo res. Per tant, demà està circulant per les reds, però nosaltres no podem fer res d'això perquè no tenim les dades que toquen. Maria Ventura, que m'ho tenim que anar ja.
Bé, pues bon anem, fins demà.
Bueno, que l'edifici, com bé ha dit l'Arxiver, així on nosaltres estem, la gent que pujava era per adquirir cultura, per adquirir, eren aquelles persones que treballaven durant el dia i que per les vesprades pujaven perquè volien
estudiar,
saber i que ningú els diguera algo que ells no pogueren saber del seu coneixement propi, que era real. Per lo tant, si ha pujat alguna ànima, era una ànima bona, una ànima estudiosa, una ànima culturitzada.
Ah, que bé, això està bé. No anava a fer res, i simplement preguntar coses, no?
Les 2:01, Maria Ventura, moltes gràcies i fins demà.
Fins demà.
Txelo Climent, gràcies per haver estat ahir al control.
Fins demà.
Fins demà. I a vostès i a vosaltres, moltes gràcies per haver estat ahir i haver compartit aquestes 2 hores que per mi són una bendició, i ara els deixem bona companyia en el meu company Javi Mata, Esports de Ràdio Vila-real. Well, are you ready to go?